Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 20 de març del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'alcaldessa Mireia Dionisio i alcaldes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona demanen a Brussel·les una gestió directa dels fons europeus per combatre la crisi d'habitatge. I aquesta setmana han començat les obres d'asfaltat al pàrquing de l'estació de Mollet-Sant Fos. El cost total de les obres és de més de 60.000 euros i s'asfaltarà la superfície. Es faran més amples les places d'aparcament i de mobilitat reduïda i es netejaran les boques de recollida d'aigües. I la botiga de segona mà de Càritas travessa una situació crítica. No es compleixen els objectius de vendes. L'entitat assenyala les obres que s'han fet al llarg d'aquests dos anys a l'entorn de l'església de Sant Vicenç, que ha fet minvar el nombre de persones que hi entraven. I l'Ajuntament s'adhereix a l'hora del planeta amb l'apagada dels llums d'alguns dels edificis emblemàtics de la ciutat. Això serà dissabte des de 9:15 del vespre a 10:45 de la nit. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
Els alcaldes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han demanat a Brussel·les una gestió directa dels fons europeus destinats a l'habitatge amb l'objectiu de poder afrontar millor la crisi d'accés a l'habitatge en les seves ciutats. Aquesta reunió a la Comissió Europea ha tancat una estada de 3 dies de 8 dels 10 alcaldes que conformen l'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entre els quals hi ha viatjat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio. La trobada amb el comissari de l'habitatge, Dan Jorgensen, ha servit per posar sobre la taula la crisi de l'habitatge que denuncien pateixen els municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, reclamen que la Comissió Europea dissenyi polítiques que tinguin en compte la perspectiva local, atès que els alcaldes, com a servidors públics, coneixen de primera mà les necessitats dels seus territoris. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha reclamat que una simplificació de les obligacions que arriben als ciutadans hauria de ser prioritari perquè ara no tenen aquest sentiment de pertinença amb Europa.
Bé, la valoració és molt positiva. Al final, com a membres de l'Àrea Metropolitana, que recordem que representem, no, a 1 milió d'habitants de Catalunya, hem volgut venir a les institucions europees a que escoltin la nostra veu. Al final som alcaldes i alcaldesses que hem d'implementar, no, les polítiques que es decideixen a Europa a les nostres ciutats, unes polítiques que acaben, doncs, implementant, no, als nostres ciutadans i ciutadanes. I hem volgut això, venir que ens escoltin, perquè l'objectiu general és que volem que simplifiqui, no, totes les obligacions que arriben als ciutadans. La valoració és molt positiva. Jo crec que ells han entès perfectament el missatge, que Europa a vegades queda molt lluny, no, de les nostres ciutats, però és que és necessari que ens escoltin i ens tinguin en compte.
Just abans de la reunió, els representants municipals han signat la declaració de l'Aliança per la Cohesió, impulsada pel Comitè de les Regions, una signatura que ha comptat amb la presència del secretari general del comitè, Peter Bliskowski. Es tracta d'una aliança que promou la bona governança i vol millorar les relacions amb les estructures europees per seguir treballant plegats i trobar solucions a les necessitats reals dels municipis. Mireia Dionisio.
Ara hem fet un passet més, no? Acabem de signar els alcaldes de l'Àrea Metropolitana aquesta aliança per la cohesió. Ara en Europa s'està debatent un tema molt important, com és el tema del finançament futur de la Unió Europea a partir del 2027, i és molt important que no oblidin, no, la cohesió social, econòmica i territorial de tots els territoris que formem a Europa, i per tant volem això, no, que ens escoltin, i que el finançament, per suposat, que ens tinguin en compte.
L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, que inclou ciutats com Rubí, Mollet, la nostra ciutat, Sabadell i Terrassa, ha demanat també una fiscalitat més favorable per generar més habitatge social i accessible, donada la dificultat d'alguns municipis per fer front a aquesta crisi. Els alcaldes han abordat altres temes com la gestió de residus, les complicacions a la contractació pública i la burocratització dels processos, així com qüestions de mobilitat sostenible com les zones de baixes emissions. Tot plegat es tracta d'una reunió productiva i que ha d'acostar el món local a Europa. Mireia Dionisio.
Exacte, justament ho ha dit un membre, no? Que al final si els alcaldes o alcaldesses ens neguem a implementar alguna política pública perquè considerem que no beneficia els nostres veïns i veïnes, les polítiques d'Europa quedarien sense sentit. No? I al final jo crec que entenen, no? Molt incorporat això, que som part necessària de la cadena perquè les transformacions que es volen fer a nivell digital, a nivell verd, no? I a nivell d'habitatge, a nivell d'aigua, que han comentat, no? Com a prioritats, també en matèries de seguretat necessiten a les ciutats.
Els alcaldes han utilitzat la seva estada a Brussel·les per mantenir trobades amb membres del Comitè de les Regions d'Europa, amb representants del govern de la Generalitat davant la Unió Europea, amb la delegació de la Diputació de Barcelona a la ciutat i amb un grup d'eurodiputats catalans.
Mollet al dia, notícies.
Des del 17 fins al 28 de març s'estan realitzant treballs d'asfaltat al pàrquing de l'estació de Mollet-Sant Fos. Els treballs formen part d'un projecte de condicionament de l'espai amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús del pàrquing. Entre les millores destacades es contempla l'asfaltat de la superfície, el pintat de les places d'aparcament, incloent-hi la creació de places més amples per a persones amb mobilitat reduïda, i la neteja de les boques de recollida d'aigües on es poden acumular restes de vegetació i terres. El cost total de la inversió és de més de 60.000 euros i es preveu que els treballs finalitzin el 28 de març. Així doncs, durant aquest període no es podrà estacionar l'aparcament de l'estació i actualment els carrers Bilbao i l'Avinguda Pius XII i de Can Prat són els carrers que acullen ara la major part dels vehicles que fins ara utilitzaven l'aparcament del pàrquing de Mollet-Sant Fos. Actualment, la botiga de roba de segona mà La Teixidora, de Càritas Mollet, ubicada al carrer de l'Església de Mollet, troben i travessen una situació crítica. Segons Càritas, no es compleixen els objectius de vendes, una situació que s'atribueix a les obres de l'entorn de l'Església durant els darrers dos anys. Aquestes obres han dificultat l'accés a la botiga, fet que ha dissuadit molt els clients de comprar-hi. Com a resultat, la botiga no està generant prou ingressos per cobrir els costos, inclòs el sou d'un treballador i les despeses de manteniment del local. Així ho ha explicat la presidenta de Càritas Mollet, Teresa Sacurun, a la nostra emissora.
La veritat és que ara estem en un moment de, jo diria, de crisi, i s'ha greu dir-ho perquè aquesta és la veritat, no? Fins ara ens havia anat, estàvem complint els objectius que teníem i els hem complert, i ara en aquests moments, doncs, aquests dos anys d'obres i, a més, que veníem ja d'una pandèmia que tot això també es va aturar, doncs, la veritat, estem en un moment difícil perquè realment no cobrim els gastos que això repercuteix en un sou d'una persona i, a més, tots els gastos que tenim de la botiga. Llavors, estem ara aquí a veure com podem reconvertir tot això o veure com podem tirar endavant, no?
Des de Càritas Mollet s'han congratulat de la finalització de les obres de l'entorn de l'església, que esperen que amb la major afluència de persones que passaran ara per davant de la botiga ajudi a remuntar les vendes. Des de la seva obertura al febrer de 2016, La Teixidora ha estat una font d'ingressos per finançar els serveis socials de Càritas Mollet, oferint roba de segona mà a preus assequibles i treballant amb la Fundació Formació i Treball per promoure la inserció laboral i la recollida de roba usada. Teresa Sacurun ha fet una crida a la població perquè comprin a la botiga.
No, és el que demanem des d'aquí, doncs, que la gent s'apropin a la botiga, que entrin, que no els hi vagi por, perquè a vegades veuen Càritas i veuen la botiga i es pensen, doncs jo què sé, no? Escolten, que entrin perquè tenim roba que val molt la pena i aquelles persones que volen ser, doncs, jo què sé, que són ecològics, vull dir, que volen lluitar per un país millor, doncs que reciclin, que vinguin, que mirin, que, no? I que comprin roba que poden ser de segona mà i altres que són tipus led, que també val molt la pena.
La teixidora dona feina a persones d'exclusió social. Actualment l'horari de la botiga és de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a 8 de la tarda. Comissions Obreres ha celebrat l'acte de cloenda del 4è Congrés Territorial, donant de sortir les línies d'actuació del sindicat pels pròxims 4 anys. L'acte de cloenda ha servit per reivindicar-se de nou com a primera força sindical de Catalunya i algunes mesures com la reforma laboral, la reducció de jornada o el salari mínim. En aquest sentit, el secretari comarcal ha destacat que són mesures que han permès superar la crisi econòmica millor que en altres països i que situen l'estat espanyol com un referent europeu en aquest sentit i que han permès, entre d'altres, que 2 de cada 3 contractes que s'assignen siguin indefinits. Juan Jiménez és el secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
Les empreses no marxen, les empreses venen, i si no mireu a l'informe de dades econòmiques, al final tenim les millors dades d'atur dels últims 17 anys, si no penso malament, i això tot i tenir en contra els sectors més conservadors que deien que la reforma laboral i el salari mínim interprofessional el que faria seria tenir una situació econòmica d'acomiadaments. Pues ha passat tot el contrari, som referència a tota Europa i a tot el món amb com s'ha de sortir d'una crisi i s'està implementant a través de les mesures de reforma laboral, pujada de salari mínim, garantint les pensions futures, o sigui presents i futures.
El Congrés ha servit també per fer una defensa aferrissada de la democràcia. El sindicat també ha aprofitat la cloenda del Congrés per celebrar la bona marxa de l'economia al territori i les últimes dades positives de l'atur. En el 4è Congrés celebrat ahir també es va reelegir a Juan Jiménez com a secretari general de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona amb el 100% dels vots.
Racó Animal.
Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
Mollet al dia. Informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
Bon dia, ja ha començat la primavera i ho està fent amb un bon cabàs de núvols a gran part de Catalunya, sobretot de les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona. Núvols que estan sent fins i tot prou productius com per anar deixant alguns plogims i algunes roïnes. Aquesta pluja fineta, que sobretot a prop de les serres anirà sent més present al llarg de les properes hores. Una bona ploguda, una altra vegada la que caurà al voltant del Montseny, les Guilleries, el Collsacabra o també cap a Sant Llorenç del Munt o Montserrat. En canvi, a les comarques de Lleida anirem tenint més clarianes, sobretot les del Pirineu, on sembla mentida però tindrem més domini del sol que no pas d'una altra cosa. La temperatura puja lleugerament, però només a les comarques de Lleida. També arran de mar anirà fent vent, al igual que al sud de Lleida i la Catalunya central, fent que hi hagi sensació una mica molesta. Ja de cares a divendres, el temps continuarà regirat i atenció, al voltant del migdia tindrem una bona traca de xàfecs i de tempestes. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies a Luismi. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia de la Panellador, l'Avinguda Caldes de Montbui, número 16. L'Ajuntament de Mollet s'adhereix un any més a la campanya de l'Hora del Planeta, que se celebra aquest dissabte 22 de març. El propòsit d'aquesta iniciativa és apagar els llums d'edificis emblemàtics per conscienciar la societat sobre la necessitat d'adoptar mesures per fer front a la crisi climàtica amb aquesta apagada elèctrica voluntària durant una hora. Amb aquesta adhesió, Mollet del Vallès forma part d'una iniciativa a la qual més de 200 països s'hi van sumar l'any passat i milions de persones ho han fet des de la primera edició, que va tenir lloc l'any 2007. L'objectiu d'aquest acte simbòlic adreçat a la lluita contra la crisi climàtica és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'adoptar mesures per reduir les emissions contaminants, així com estalviar energia i reduir la contaminació lumínica. En aquest sentit, l'Ajuntament de Mollet continua amb les seves polítiques adreçades a la sostenibilitat, adoptant mesures d'eficiència energètica i de reduccions d'emissions, i apagarà els llums d'alguns dels edificis més emblemàtics. Aquests seran el campanar de l'Església, la font modernista de la plaça Prat de la Riba, o la rotonda del Calderí i la rotonda de la Vinyota. Això serà aquest dissabte 22 de març entre 9:15 i 10:15 del vespre. I Tradicions i Costums ha organitzat per aquest dissabte a la tarda la ballada de primavera. En aquesta ocasió, la cobla encarregada d'amenitzar la ballada és la cobla Ciutat de Girona, una de les cobles punteres del moment, segons el membre de la Junta de Tradicions, Leandre Brullés.
Cobla Ciutat de Girona és una de les cobles punteres en aquest moment, i esperem que amb el programa que tenim programat doncs sigui tot un èxit. Esperem que vingui la força gent, i, bueno, i com sempre, doncs, que la ballada sigui un èxit, res més.
La ballada tindrà lloc a partir de 6:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. El president de Tradicions i Costums, Albert Tarrés, ha destacat el repertori que sonarà, donat que hi ha sardanes d'autors antics, però també de joves. Albert Tarrés.
El repertori és molt variat, perquè hi ha una part de sardanes antigues, de compositors que ara hi són fa molts anys, però n'hi ha unes quantes de joves, dels que estan ara en aquest moment en actiu. Vol dir que aleshores, hi ha vegades, si les fas totes antigues, diuen, home, són tots compositors morts, no? Podríeu canviar-ho, no? I si són tots joves, molta gent no agraden, perquè els sardanistes són grans. I les sardanes que agraden molt, des de molts anys, són les antigues, precisament. I aleshores, mirat, hi ha una part quasi imitat, de músics joves, que són sardanes molt maques, i llavors de les típiques antigues dels compositors de tota la vida.
Aquesta és la segona ballada d'aquest 2025 que organitza l'entitat. Després de la ballada de la primavera, Tradicions i Costums celebrarà la ballada de Sant Jordi el 23 d'abril a la tarda, també a Pruneres. La ballada de primavera, recordem, tindrà lloc aquest dissabte a la tarda al Parc de les Pruneres, i en cas de pluja, la ballada se suspendria. L'Ajuntament de Mollet, en coincidència amb el Dia Mundial del Teatre, que s'escau el dijous 27 de març, ha organitzat una jornada de la mà de l'escola Assaig basada en l'entrenament d'Aute i que du per nom No Actuis. El cap de setmana del 29 i 30 de març s'impartirà el taller basat en el director argentí Javier Daute, que consisteix en l'entrenament emocional dels actors a partir d'improvisacions. Jordi Cid és director de l'escola Assaig.
Jo treballo amb un procediment, amb un entrenament, no un procediment, que és de Javier Daute, un director argentí, que ha creat un entrenament actoral que justament és per això, per a que els actors tu no vegis que estan actuant i que vegis una actuació realista, o una actuació on utilitzem emocions reals per a crear situacions fictícies. És un joc. És un joc com els nens, però jugant seriosament.
L'entrenament actoral d'Aute és dirigit per actors i actrius o bé per persones interessades en cert bagatge. Jordi Cid ha detallat que és un aprenentatge basat en les emocions que alhora ajuda a potenciar-les.
És un entrenament, tal com les ballarines no paren de ballar i els esportistes d'entrenar, els actors diràs que hasta que no tenim un paper no fem res, no? Llavors, la creació d'aquest tipus d'entrenament ens ajuda a potenciar la particularitat emocional que tenim cadascú dels actors. Per això dic que no és una metodologia com podria ser Stanislavski, no? que basa d'uns paràmetres.
Amb l'entrenament d'Aute, els actors i actrius han d'interpretar situacions fictícies que van carregades d'una connotació emocional i que poden ser extremes. És per aquest motiu que el director d'Assaig ha afirmat que és un taller pensat per majors de 16 anys.
Sí, majors de 16 anys perquè, clar, com te deia, crearem situacions fictícies i com el que volem justament amb aquest entrenament és treballar la part emocional, òbviament per a treballar la part emocional fem exercicis extrems, no? Extrems, situacions fictícies, però extremes, i crec que a partir dels 16 anys, amb experiència prèvia a l'escenari, o amb que ja has fet alguna formació teatral, no et sents tan cohibit.
Jordi Cid ha mencionat algunes d'aquestes situacions extremes i ha afirmat que el més important és que la parella emocional funcioni i que no s'interpel·li a la lògica.
Per exemple, jo que sé, un dels exercicis que podem posar és que dos germans han perdut a un tercer germà i contacten amb una empresa d'alta tecnologia que és capaç de posar-te el teu germà mort davant teu durant, jo que sé, 30 segons o durant 3 minuts per a que tu li puguis demanar un codi de la... Saps com te vull dir?
Ja, sí.
Dramatúrgies molt ben extravagants, de manera que busquem dues coses molt importants. Una, que la parella emocional funcioni. L'altra, que no puguis pensar, jo faria això, perquè no sabem què faríem. I l'altra, i una cosa molt important que té el procediment i l'entrenament, és que no juguem amb el tema psicològic. És a dir, no hi ha una lògica.
El taller No actuïs, entrenament d'altes, dura a terme el dissabte 29 de març de 9:45 del matí a 2 del migdia i el diumenge, dia 30 de març, en horari de matí. Les inscripcions es poden fer fins al dia 28. Les places són limitades i l'activitat és gratuïta. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. L'alcaldessa Mireia Dionisio i alcaldes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona demanen amb una visita a Brussel·les una gestió directa dels fons europeus per combatre la crisi d'habitatge. Reclamen també polítiques que tinguin en compte la perspectiva local. I aquesta setmana han començat les obres d'asfaltat al pàrquing de l'estació de Mollet-Sant Fos. El cost total de les obres és de més de 60.000 euros i s'asfaltarà la superfície, es faran places de pàrquing més grans, adaptades a la mobilitat reduïda i es netejaran les boques de recollida d'aigües. I la botiga de segona mà de Càritas travessa una situació crítica. No es compleixen els objectius de vendes. L'entitat assenyala les obres que s'han fet al llarg d'aquests 2 anys a l'entorn de l'església de Sant Vicenç, que ha fet minvar el nombre de persones que hi entraven. I l'Ajuntament s'adhereix a l'hora del planeta amb l'apagada dels llums d'alguns dels edificis emblemàtics de la ciutat. Això serà dissabte des de 9:15 a 10:15 de la nit. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres, com sempre, hi tornem. En aquest cas, demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia. Un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida. El 96.3 de la FM, dijous a 9:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
De dilluns a divendres, entre les 9 i 9:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Tastets de llengua.
Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula farigola. La farigola és una planta silvestre aromàtica amb moltes branquetes de fulles petites i flors blanques o rosades en forma d'espiga. També es coneix amb el nom de timó. Coneixeu l'expressió sopes de farigola i pas de rosari? Es diu per indicar el que pertoca fer una persona ja gran. I no deixar criar farigola en un camí? Vol dir transitar-hi molt. Terra de farigolar, terra de poc pa o terra farigolera, no li cal era, s'explica perquè la farigola creix sobre les roques, en ribes i marges secs, ben poc adients per al creixement del blat. Per a la gola farigola o la farigola tot ho consola, vol dir que la farigola és una planta medicinal que alleuja el mal de coll i té moltes altres propietats. I acabem amb l'expressió en farigola malves i grans de rosari. Es planta un ric herbolari i que es diu per les virtuts que tenen aquestes plantes. Aquesta informació l'hem extreta dels webs Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i Remeiers i Remeieres de Girona. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
I took a trip to the sea. I took a sip from the fountain. I took a pill to be free. And you can say it was drugs. You can say it was God. You can say it was aliens. You can say I've lost the plot. You can say I'm a dreamer. You can say I'm too far gone. But I saw something out there, so call it what you want. I spent a week in the jungle. Swore I came out a new man. Back to LA, I was humbled. Turns out I don't understand. You can say it's love, you can say it's a call. You can always blame the woman, it's gotta be her fault. You can say I'm a dreamer, you can say I'm too far gone. But I feel something different, so call it what you want. Some days I take things way too far. Some days I have a change of heart. So say what you need to say. You can say I'm too young. You can say I'm too old. You can say I like girls or boys, whatever fits your mold. You can say I'm a dreamer. You can say I'm too far gone. But I've never been better, so call it what you want.
La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.